Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics i amigues de la taula de l'Evangeli? Rebin una cordial salutació una setmana més avui des dels estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Es parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. Comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 29 de durant l'any. I ho farem amb els nostres convidats, que avui són Joan Lluís Pérez, Maria Elena Vázquez i Jaume Galobart. Els que tot seguit presentem, Joan Lluís Pérez és professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, és casat i pare de família. Benvingut al programa.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
No, gràcies a vostè per ser aquí amb nosaltres. També agraïm la presència de Maria Elena Vázquez, que és infermera, col·laboradora en el procés de beatificació de la Rosa de Olofeu. Hola, què tal?
Sí, hola.
Moltes gràcies. Benvinguda també,
eh? Vale, gràcies.
I Jaume Galobart és delegat de laic del Catecomenat del Bisbat de Terrassa.
Això mateix.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies de l'invitació.
Tenim una bona representació aquí. Recordem, doncs, que avui Antoni Huguet porta el control de so. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any és del profeta Isaïes i del capítol 45.
El Senyor pren Sir, el seu ungit, per la mà dreta, i el condueix per sotmetre-li les nacions i deixar desarmats els reis, per obrir-li les ciutats, perquè no trobi tancades les portes. El Senyor li diu: per amor de Jacob, el meu servent, d'Israel, el meu elegit, et crido pel teu nom. Et dono un títol honrós, tot i que no em coneixes. Jo sóc el Senyor, no n'hi ha d'altre. Fora de mi no hi ha cap Déu. Sense que em coneguessis, t'he fet prendre les armes, perquè sàpiguen de llevant fins a ponent que no hi ha ningú fora de mi. Jo sóc el Senyor, no n'hi ha d'altre.
Per tal de tornar la llibertat i reconstruir el seu poble, ara a l'exili a Babilònia, el Senyor se serveix de Sir, el rei persa, i li dona el títol d'ungit. Està una mica lluny tot aquest context del que ara, doncs, hem llegit, però mirem, doncs, de recollir el missatge que aquestes paraules ens diuen avui dia a nosaltres i que han dit al poble d'Israel i que han dit a la comunitat cristiana de tots els temps. Qui vol començar?
A mi m'ha cridat l'atenció que repeteix un parell de vegades que l'ha elegit, però que, tot i que no em coneixes. I pensava jo això, bueno, que Déu ens crida cadascú pel nostre nom, tot i que potser no el coneixem, encara que ens pensem conèixer-lo.
Qui continua, doncs?
A mi em crida l'atenció d'aquest fragment dues coses. La primera, quan diu que jo sóc el Senyor i no n'hi ha d'altre, perquè és com afirmar una idea, no?, que surt després en el Nou Testament, que és: jo sóc la veritat i la vida.
El camí, la veritat i la vida, diu Jesús.
Sí, aquí és, per dir-ho així, la veritat, no? Jo sóc el Senyor, és a dir, jo sóc la veritat. I això ho lligaria amb el primer fragment, primer trosset d'aquest fragment, quan diu que, doncs, pren Sir i, aleshores, condueix, no?, precisament la idea del camí, condueix, no?, la vida per sotmetre les nacions, per deixar desarmats els reis, per obrir les ciutats i per obrir les portes, no? Això que vol dir, des del meu punt de vista, doncs que és com afirmar que hem de trobar un fonament de la vida. Hem de trobar, i aquest és el camí, no? Hem de trobar la veritat. Hem de treballar per trobar sentit a les coses, no? I aquí, doncs, penso que s'explicita bastant aquesta idea, no? La veritat ens obre portes, la veritat ens permet conquerir ciutats, la veritat ens permet desarmar els reis que només tenen un poder, diguem-ne, arrelat al present o a la temporalitat. Les nacions, no?, es poden construir, per tant, amb un fonament que és això, la recerca de la veritat.
Jo voldria afegir que Cir deu ser un rei pagà i, per tant, resulta que Déu es fia d'aquest rei pagà per salvar el seu poble. Llavors, ho lligo amb això del final, no hi ha altre senyor que el propi Déu, no? Aleshores, a mi m'ha fet pensar que no sé si Cir era ben conscient d'això. Lo bonic és que Isaías, una persona de fe, veigués que un pagà era l'eina que feia servir Déu per poder alliberar el seu poble. I això és molt bonic, perquè a vegades et trobes en la quotidianitat que diuen, oh, tu rai, que ja creus, i la gent s'autoexclou de la possibilitat de creure. I aquest fragment d'Isaías, profeta, doncs ve a dir que qualsevol persona doncs és capaç d'obrir portes en la vida de cada un, no?
Sí, a mi em sembla molt interessant aquest comentari. I no sé, em ve sempre al cap potser més coses del Nou Testament, no?, per associar a aquests fragments. Aleshores, aquella idea també que surt, no?, que som signe de contradicció, no? La vida és també això. Res és el que sembla a primera vista, no? I, per tant, comentant una mica doncs, aquesta idea que ha dit el Jaume, no? Potser no ho acabem d'entendre, oi? Com pot ser que un rei pagà sigui, bueno, reconvertit, diríem avui en dia, no? No sabem els designis de Déu quins són, no? Però per això hem de tenir fe, no? I penso que és un fragment aquest molt, molt bonic des del punt de vista de aquesta idea que jo deia abans també, no? de trobar fonaments de la vida, no? De la vida en seriosa.
Sí, bueno, jo pensava, seguint això que deia el Jaume, de que segurament Cir no n'era conscient de que estava fent l'obra de Déu, però que realment és Déu qui fa l'obra. O sigui, se serveix d'ell, però és Déu. I també passava això a la nostra vida, que moltes vegades potser no tens clar què està passant, però creure doncs, que és ell el que porta la nostra vida endavant.
De fet, quan diu, et crido pel teu nom, cada un de nosaltres hauria de sentir-se cridat o descobrir que som cridats pel propi nom. I que això és vàlid des de llevant fins a ponent, com també diu la... Per tant, aquesta amplitud de mires, de possibilitat de respondre a la crida de Déu, vàlida per totes les persones. I com tu deies, si això ens acosta a la veritat, doncs vol dir que estem en camí, no? I que Déu et va conduint vers aquesta veritat.
Si els sembla, passaríem a escoltar ja la segona lectura, va bé? És de la primera carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica i del capítol primer.
Pau, Silvà i Timoteu a la comunitat de Tessalònica, reunida per Déu Pare i per Jesucrist, el Senyor. Us desitgem la gràcia i la pau. Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres i us recordem en les nostres pregàries. No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, com la vostra fe treballa per propagar-se. La vostra caritat no es cansa de fer el bé. I la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguanta les adversitats, germans, estimats de Déu. Sabem cert que Ell us ha elegit, perquè quan us anunciàvem l'Evangeli, no predicàvem només de paraula, sinó amb obres poderoses, amb dons de l'Esperit Sant i amb molta convicció.
primers versets de la primera carta de Sant Pau als tessalonicencs, com hem dit, on l'apòstol mostra l'alegria per la comunitat que va iniciar a Tessalònica i dona les gràcies a Déu per l'acolliment que l'Evangeli ha trobat en aquesta comunitat. Paraules actuals, no? Les podem reconèixer també, per, que tant de bo les nostres comunitats les sentissin. Què els hi sembla a vostès? Qui comença?
A mi m'ha cridat, començo sempre jo, a mi m'ha cridat l'atenció veure la positivitat de Sant Pau, que valora amb molta força doncs, la vida d'aquesta comunitat de Tessalònica. La vostra fe treballa, la vostra amor no es cansa, l'esperança aguanta. I bueno, m'ha fet pensar que realment quan en les persones que t'envolten valores tot el bo que tenen, doncs fas que encara surti més. O sigui, el potenciar les coses positives de l'altre fa que l'altre tregui de dintre seu molt més del que hagués tret.
Perquè a vostè li sembla que es fa al contrari, de que és negatiu amb el que els altres fan, o bé que no es diu el positiu.
Hi ha de tot, però sí? Potser no en sabem gaire, no?, de lluar les qualitats dels altres. Mm-hmm. És més fàcil, bueno, per desgràcia, és més fàcil judicar i veure el negatiu, em sembla.
Quina sí. opinió en tenen vostès, senyor?
Sí, bueno, això Joan. També, ara em ve al cap aquesta expressió que s'utilitza molt ara, no? Hem de ser proactius, no? Proactius. Hem de tenir un llenguatge positiu. Clar, sembla com si ara, doncs, ho acabessin d'inventar tot, no? I aleshores, per dir-ho vulgarment, ja està tot inventat. A mi aquest fragment el que em fa venir al cap és la importància de parlar de les virtuts humanes. Fe, esperança i caritat, virtuts teologals, que antigament tots havíem estudiat a l'escola, més o menys, els que som d'una determinada generació, i que avui en dia potser... no s'estudia gaire, això. Bueno, no tan sols no s'estudia, sinó que no està en el llenguatge, diguem-ne, col·loquial, ni en el llenguatge més acadèmic, parlar de les virtuts. I em sembla molt important. Jo sobre això he insistit en algun text que he tingut la sort de publicar, no? És a dir, avui es parla de que hem de recuperar els valors. Però els valors no són una mena de conceptes abstractes que estan en el món com si fossin els núvols, no? En tot cas, s'han de viure aquests valors i esdevenir virtuts humanes, no? I virtuts humanes per fer què? Per fer el bé. I virtuts humanes, diguem-ne, des de quin punt de vista? Pues per intentar ser bona persona. Tot això forma part d'un llenguatge que de vegades el tenim, crec, una mica oblidat, potser perquè bueno, la vida doncs, ens porta per altres maneres d'explicar les coses. Però em sembla una manera molt maca i molt agradable d'explicar que hem de ser bons i que hem de cercar el bé. I aquí doncs, aquestes dues idees em semblen centrals basades en aquest fragment.
Seguint amb això que deies, a mi em sembla interessant recuperar aquest sentit de virtut. Com fer-ho en el nostre temps? Dificultat. Però jo veig que Pau acaba la lectura, diu, us anunciàvem l'Evangeli, no predicàvem només de paraules, sinó amb obres poderoses i amb dons de l'Esperit Sant i amb molta convicció. És a dir, nosaltres, quan parlem de virtuts, ho diem amb la boca tancadeta gairebé, perquè no se senti gaire, això de virtuts teologals, ho dius ara segons sí, on, i pots marxar corrent.
Diu, que carca, no?
T'escolta, sí, dius. Sí. Aleshores, no caldrà dir-ho de paraula si realment les nostres obres, la nostra convicció, la nostra esperança amb això que creiem, es manifesta en la nostra vida, no? I potser això és el que ens falta. És clar, llavors això em fa pensar en la primera frase d'aquest text. La comunitat de Tessalònica estava reunida per Déu Pare i per Jesucrist el Senyor. Ara seria una mica així, no voldria ser dolent ni crític, però en tot cas sí que m'agrada apuntar la reflexió. Les nostres comunitats, el centre és realment Déu Pare i Jesucrist i la força de l'esperit, o tenim les nostres espiritualitats i anem fent i mira aquell que ha fet i l'altre que ha fet i ens perdem amb coses banals quan lo important potser no és el que ens uneix.
No sé, quina resposta tindria això que acaba de plantejar senyor Galobart?
Em sembla d'una absoluta actualitat. Jo crec que, en primer lloc, el que potser hem de fer és explicar les coses d'una altra manera que en relació a temps anteriors, oi? Tot aquest
aspecte,
tots el catecisme que havíem estudiat nosaltres, no ho sé si, com s'ha de fer ara, no sóc capaç de saber-ho, no? Però, en tot cas, a mi el que m'agrada molt, és una paraula que m'agrada molt, que també està com una mica passada de moda, la caritat.
Està passada de moda.
Està passada de moda. Sí, vostè fa
solidaritat.
Caritat. Sí, solidaritat i grans paraules d'aquestes modernes, però caritat, la caritat és l'amor, ni més ni menys. O sigui, per tant, viure l'amor...
L'amor de Déu.
Sí, viure l'amor de Déu, però que és un amor que s'ha de fer realitat en els altres, no? Bueno, és d'una profunditat tan, valgui la redundància, profunda, que sí. No crec que es pugui dir una cosa tan profunda com aquesta d'una altra manera.
Uh-huh. Bueno, és que potser quan parlem d'amor o de caritat realment no ens n'adonem de què estem dient o no? Del que estem volent transmetre, no?
Sí, no, a mi em queda molt atenció, no? Això que diu, és que això ho fan per caritat. Diu, caram, doncs... Pues, és que és meravellós que ho facin per caritat. La cosa és que quan es critica...
Clar, però té un això... sentit com despectiu.
Clar, però no acabo d'entendre, a no ser que sigui molt mala intenció...
Abans es deia fer caritat.
Fer caritat.
No? Una cosa és fer per caritat està bé, no? Però el sentit pejoratiu sembla com que s'aplica
a
fer caritat.
Tornem a la idea d'abans, el llenguatge proactiu d'aquest. Per què ha de ser tot negatiu? O sigui, sí. Per què ha de ser negatiu fer caritat? Quan és, diguem-ne, fer real l'amor. Què hi ha de més profund que això?
I les obres poderoses, què? Són que fruit d'aquesta caritat que vostè, senyor Galobart, deia abans. Què li sembla? Per què no es fa? Quin és el problema que pot haver-hi a les nostres comunitats que no s'acaba d'assolir?
Jo subratllo, pel fet de ser delegat del catecomanat, veig gent, diguem-ne, que descobreix la fe com una gran riquesa. I llavors... et qüestiones tu si realment com a batejat has viscut amb aquesta il·lusió la cosa del teu baptisme i com hi respons. I ells viuen, o la preparació els porta moltes vegades a viure expectant quan podré ser cristià en plenitud i podré viure-ho. I llavors tu els vas acompanyant i dius ara arribaran a aquesta comunitat i la trobaran a zero. O pràcticament a zero, és a dir, la missa del diumenge i poca cosa més, i poc entusiasme, i més aviat crítiques, com mossèn ha fet, que aquell ha dit, que no sé què. I llavors dius, ostres, ens falta aquesta centralitat en Jesucrist perquè les nostres obres brillin. Jo crec que això a vegades en parlem molt, de Jesucrist. No sé si ens hem quedat amb Jesucrist és el meu rock and roll, una cançó que va molt bé pels nens, que clar. És d'en Xavier Morlans, sí. I que està molt bé per la catequesi, però que l'hem de potenciar, no?
Però clar, de la centralitat en Jesucrist està aviat dit, eh? I això hi ha un rerefons aquí. La gent que ens escolta deu pensar, oh, però jo ja faig des de Jesucrist el centre de la meva vida. Tant de bo que tots els nostres oients i nosaltres que som aquí també. Però què vol dir realment la centralitat en Jesucrist?
Mira, passar de dir jo faig de la meva vida que Jesucrist sigui el centre, a sentir-te cridat per Jesucrist i descobrir que ell, sense que tu ho sàpigues, és el centre. És a dir, una cosa és la voluntarietat de dir jo vull posar Jesucrist al centre, que hi ha de ser, i l'altra, descobrir que és ell qui t'ha trobat. Aquí ho diu, ell us ha elegit.
Continuem endavant i si de cas hi ha alguna cosa més a comentar, la podem lligar amb l'Evangeli, que segur que s'escau. Un Evangeli de Sant Mateu del capítol 22.
En aquell temps, els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora i li enviaren alguns dels seus i dels partidaris d'Herodes a dir-li:
Mestre, sabem que dieu sempre la veritat i que ensenyeu de debò els camins de Déu, sense miraments per ningú, sigui qui sigui, ja que no obreu per complaure els homes. Digueu-nos, doncs, què penseu d'això?
és lícit o no de pagar tribut al César?
Jesús, que s'havia adonat de la seva malícia, els respongué:
Hipòcrites, per què proveu de comprometre'm? Ensenyeu-me la moneda del tribut.
Ells li ensenyaren una moneda romana i Jesús els preguntà:
De qui és aquesta figura i el nom que hi ha escrit?
Li diuen:
Del César.
Jesús els respon:
Doncs, retorneu al César això que és del César i a Déu allò que és de Déu.
Uns adversaris de Jesús polemitzen amb ell, disposats a atrapar-lo en alguna paraula i així poder-se desfer d'ell. Jesús respon de tal manera que desarma aquests adversaris, com hem escoltat. Déu-n'hi-do la imaginació que va tenir Jesús, en aquesta frase. Sí. Què els sembla? Com actualitzem aquesta paraula de Déu?
La resposta de Jesús és, evidentment, desorienta, perquè, sobretot, el plantejament que li fan els fariseus és amable. Ets mestre, dius sempre la veritat, ensenyes els bons camins, i, per tant, doncs, és com... Mira que bé, saps? I llavors et fan la trampa. Doncs mira, això és molt actual, Vosaltres, que sou bons, digues què hem de fer ara, no? I amb aquesta manera hem de donar respostes a preguntes que estan mal formulades o que, en tot cas, tenen trampa. I jo crec que hem de ser astuts en aquest sentit, no? Situar bé la pregunta, orientar-la per poder donar una resposta correcta.
Això és interessant perquè és veritat que potser en la vida actual especialment es fan moltes preguntes no amb mala fe potser, que també, sinó amb la defensa d'uns interessos, uns punts de vista ja preconcebuts, no? Jo crec que aquest llenguatge i el fariseisme en general, no, és una cosa de, bueno, que té molta història també, no? Voldria recordar tota la construcció europea des del punt de vista dels estats, el paper del rei, el paper de l'església. Imaginem, són, si més no, en tota l'edat moderna i contemporània, l'organització social i política es fonamenta en això, no? És a dir, el rei ha de fer política, no ha de respondre a criteris morals. La separació entre la moral i la política, no? Això està en la nostra vida actual, també, no? Els polítics no han de tenir moral, no? La seva moneda és guanyar eleccions. La seva moneda, potser, jo no ho crec, però per alguns és guanyar eleccions encara que sigui dir mentides, no? I, per tant, la relació entre allò que és del César i allò que és de Déu està en tota la nostra història, jo diria, europea i tota la nostra cultura, no? Aquest tema, no? Aquest és un tema molt important. I l'altre és aquest que deia el Jaume, no?, de com, diguem-ne, es pot fer preguntes amables a partir de voler anar en contra fins i tot de la mateixa pregunta. O sigui, que ja es parteix de la base de que s'està negant, diguem-ne, s'està negant la possibilitat d'una resposta que sigui diferent de la que vol el que pregunta, no? I, clar, això ho veig jo també, i ho he pensat a vegades amb la visita del Sant Pare, no? Com pot ser que el Sant Pare...
A Madrid o Barcelona?
A les dues, sempre, les dues, no? Perquè, clar, sempre hi ha el perquè, típic
en argument... Si volia fer alguna incidència especial...
Sempre, perquè com, això ja ven molt. O sigui, sí. Si ve el Sant Pare a qualsevol lloc, ja li munten la manifestació, vull dir, dels progres, aquests laics secularitzats, o com es diguin, no? Això ja forma part, o sigui, de l'espectacle mediàtic, no? I aleshores la pregunta que es fa és com pot ser que vingui el Sant Pare i que aleshores li hagin de posar mesures de seguretat? Que a mi ningú es planteja com pot ser que tinguem que gastar tants diners en les mesures de seguretat en les discoteques a les nits? Això no, és una pregunta que ja té una resposta preconcebuda. I l'altra també, no? Clar, és això, no són preguntes fetes des d'un reconeixement de la veritat. Estan mediatitzades, no?
Sí, sí. A mi em sorprèn que, això que deia el Jaume, que se n'adonen de que Jesús, doncs, és un bon mestre, és O sigui, veuen les seves virtuts i, en canvi, les utilitzen per fer-li mal, si poden. O sigui, no s'adhereixen a ell, tot i que veuen que és un mestre, una persona a qui seguir, no? Bueno, això, sorprèn.
Què més hi voldríem dir, aquí?
És que sí. Això és una gran profunditat, no?
Sí, jo voldria dir que, segons com, aquí sembla que, amb això, una mica amb el que deia en Josep Lluís, retornar al César això que és del César i a Déu allò que és de Déu, pot, segons com, fer entendre que els cristians hem d'estar allunyats de la política. I això, doncs, mira, ens pot servir d'excusa per no posar-nos-hi en aquest món tan complicat, que és complicat, eh? I crec que no és aquest el sentit que aquí s'està buscant, no? És a dir, és posar les coses en el seu lloc, però si ho vas veient que per fer això, per donar al César el que és del César i a Déu el que és de Déu, has de viure d'una manera determinada. I per tant ja fas política. I tant de bo, doncs, això fos possible en el nostre món, no?
Jo el que voldria afegir aquí és que tot depèn del concepte que tinguem de la política. Clar, si per concepte de la política tenim, doncs, formar part d'un partit o d'una candidatura per anar a les eleccions, bueno, això és una manera d'entendre la política, aquí doncs, ja sabem que cadascú pot escollir el que li sembli millor, hi haurà coses amb més fonament o no cristià. Però el que hi ha una idea de política és que la política vol dir tot allò referent als aspectes comuns. Jo crec que un cristià, en la mesura en què té no hi ha un fonament religiós, sinó ètic, està obligat, per coherència, a intervenir en els efectes comuns, a influir en els aspectes comuns, i fins i tot a liderar determinades opcions en els aspectes comuns. Bueno, està obligat. Si no ho fa, és un fariseu. És que si no ho fa, és un fariseu. Per tant, és a dir, l'opció que penso que pot ser la més coherent, no?, amb el missatge evangèlic, és això, com deien en la lectura anterior també, fer coses amb convicció, fer coses a partir d'un fonament. En aquest cas, el que podríem dir l'humanisme cristià és una mica aquesta perspectiva, no?, trobar una base cristiana del que és la reflexió sobre l'home i sobre la vida en comú.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per als nostres oients fidels setmana rere setmana a la taula del Evangeli les lectures d'aquest diumenge 29 de durant l'any. Agraïm la col·laboració de Maria Elena Vázquez. Gràcies.
Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.